Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 18 de novembre de 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia, comentari amb els periodistes que conformen la redacció. Saludem la Glòria Barrete, Roger Vilaclara i Jordi Llisterri. Com anem?
Hola.
Bon dia.
Avui tenim un tema gros. Sortim amb una entrevista al bisbe Joan Planelles, una conversa llarga d'aquestes que fem amb tranquil·litat. Sabeu que fa un temps vam començar a fer ronda d'entrevistes a bisbes.
Una hora i mitja.
Hora i mitja gravada, sí?
Gravada, sí.
Sí, llarga i... També, en el moment de la transcripció, Jordi, varia si la persona és d'un parlar ràpid o no, l'extensió, en aquest cas, com que bé, ell és més, té un tarannà així més pausat i reflexiu i tot a poc a poc.
Bueno, ja diré una cosa que no interessa a ningú, però estic ara assajant amb les transcripcions automàtiques d'aquests aplicatius que t'ho fan. I és amb el bisbe que m'ha funcionat pràcticament perfecte. Vol dir que la dicció, per amb subjecte, verb i predicat, ajuda molt a la màquina a entendre què està dient.
Ostres!
Molt bé, doncs sí, perquè o sigui, estem davant d'un personatge que ve del món acadèmic, ha passat molts anys també en estudi i va ser director també de l'Institut de Teologia de Girona i de fet, l'última etapa va... el seu encàrrec era com a degà a la Facultat de Teologia. No? I una cosa que ens va sorprendre era que tenia molts documents, no?, que s'havien publicat recentment, sigui a motiu dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense o d'una comissió d'estudi que van crear a Tarragona per estudiar o atendre les... No? Tota la crisi derivada de la Covid, ell anava constantment fent referències a allò que havien dit o havien reflexionat prèviament.
Això ho vas dir, just al sortir de l'entrevista em vas dir, diu, és el bisbe dels documents. I jo, la veritat, no m'hi havia fixat, evidentment ho vaig veure, però no m'hi havia fixat tant. I certament, editant l'entrevista, ets constant de que quan vol afirmar una cosa, doncs va un document on allò està recollit i a més durant l'entrevista fins i tot va enllaçant diversos documents i que realment al teu cap hi ha un moment que ens cita fins i tot la pàgina concreta, perquè això,
caramba,
com diu... Sí.
Sí, com vaig dir. La pàgina 38.
48.
Sí, té un... curiós, no? Deixem, diguem que és,
sí,
que és curiós.
Sí, no, però també és veritat i això...
Parla de la
coses...
persona.
Sí, però que també és veritat i això és una de les coses que concretem, que comentem amb que es veu en l'entrevista, que ell parla de documents, però en parla perquè es concretin i perquè arribin a algun lloc. Ho destaquem en l'entrevista, que el pla que es va fer de treball de recuperació, diguem, post-confinament, és un dels pocs documents eclesials que al final hi ha tot tots els rotllos habituals que hi ha en els documents eclesials i totes les parafernàlies que vulgueu, però al final hi ha un esquema amb objectius interns, objectius externs, i que, com bé durant l'entrevista deia la Laura, es poden xequejar. O sigui, pots, al cap d'un any pots anar allà i mirar, a veure, d'aquests 15 coses concretes que havíem de fer, quantes n'hem fet? I una altra cosa que insistia ell en aquesta línia és de que no és només que en el document poses on s'ha de crear un... o s'ha de fer un cicle de no sé què, sinó que hi has de posar el subjecte. És a dir, aquests
paraules
majestàtics ja sabem on acaben. Per tant, s'ha de fer això i ho ha de fer tal institució, tal persona, tal entitat o tal responsable. I després, al cap d'X temps, doncs, li pots demanar comptes de si allò s'ha pogut fer o no, o si no s'ha fet per què, o si s'ha de canviar aquell objectiu perquè no és viable o no té cap sentit.
Vosaltres que heu vist l'entrevista, la conversa des de fora, amb què us quedaríeu o què us ha cridat l'atenció?
Mira, a mi personalment, no crec que sigui només d'aquesta entrevista, però m'hi ha fet pensar, eh? O sigui, és més de la sèrie d'entrevistes que heu fet als bisbes, que encara no heu acabat, eh? Però com la sospita de si podríeu fer com un rànquing o saber una mica quins bisbes són més proclius... No us demano el rànquing, eh? Vull dir, ara us diré la meva opinió. Quins són més proclius als mitjans de comunicació, en aquest cas a vosaltres, és a dir... qui té més facilitat per no anar tan espantat a veure què em preguntaran, qui censura prèviament certs temes o qui es mira del dret i del revés l'entrevista, doncs jo crec que diu molt de la confiança o de l'entesa del Ministeri dins d'una actualitat, no? On els
mitjans de comunicació jo no contestaré aquesta pregunta sense la presència del meu advocat.
Més o menys estava pensant això que ha dit ara mateix en Jordi.
Val, d'acord. No, doncs que retiraré la pregunta, la deixarem en l'aire.
No, com que en tot cas no direm amb quin pot haver anat pitjor, però sí que a mi em va sorprendre molt en aquest sentit, perquè crec que és molt desconegut, és el bisbe de Tortosa.
La facilitat que tenia per
vols dir... Sí, sí, de sense cap...
Pregunteu-me qualsevol cosa.
No, a veure, ningú ens ha posat cap límit, de dir, pregunteu-me això, això sí que ho podem dir, no, hem fet l'agenda que hem volgut. També hem volgut fer una agenda amb els bisbes menys, diguem, informativa de titular, o sigui, de temes concrets. Per exemple, ara, perquè és inevitable... amb l'arcabisbe de Planelles parlem del tema del novell, però tampoc entrem a fons en el tema, sinó que és una qüestió més de context i de com s'ha viscut això a nivell eclesial, però no anem a fer l'entrevista sobre el novell, sinó sobre... O sigui, en principi la idea és que aquesta entrevista d'aquí un any pugui continuar tenint sentit, perquè intentem anar a coses més de fons i de plantejament, i també, sobretot, l'objectiu és mostrar doncs, els bisbes que tenim avui a Catalunya com s'estan plantejant els reptes que tenim davant i què creuen que s'ha de fer perquè d'aquí 10, 15, 20, 50 anys no haguem tancat.
A mi, una mica quan sortim de les entrevistes, el que em ve de seguida al cap és aclarir si aquella persona té un pla o no té un pla. No? Més enllà de que sí que ens agrada, i a mi m'agrada particularment reflexionar de coses de fons i veure quin és el seu pensament teològic, o, no? Però al final com tot això com es concreta i si... Però clar, segurament l'entrevista no és una eina per veure si aquella persona és eficient o no, o si tira endavant o si sap treballar en equip. Algunes coses pot dir que no, donin certesa, però al final ho saben els d'allà, diguéssim, no? A cada territori, la seva diòcesi, qui té el bisbe davant i com, no? La seva dinàmica i manera de treballar.
Sí, de vegades hi ha bisbes que potser els periodistes ens cauen més simpàtics perquè tenen més proximitat o et fan més cas, per dir-ho així, però potser en el bisbat no són els bisbes que tenen més simpaties i de vegades pot ser exactament al revés.
Sí que ens va dir, i això podria donar un titular o no, és que no trigaria molt a desencallar-se el tema de les seus vacants. Així més a nivell informatiu, no? Que tenim una Girona, una Solsona, Terrassa, que demanen un bisbe.
Bueno, vacant és Terrassa i Solsona. I Girona hi ha el bisbe Pardo, que ja compra el 75, però que tampoc hi hauria d'haver cap pressa, diguem.
Doncs en algun d'aquests llocs que hi hagi un canvi aviat. De fet, han estat reunits no, a Madrid i hi ha hagut una pila de nomenaments aquests dies al Vaticà també. Bé, bueno, tanco el parèntesi perquè potser no era el tema aquí, ara d'això que estàvem comentant, més de cara a l'entrevista al Planelles. Roger, tu t'has apuntat alguna cosa?
Sí, bueno, sí, a mi, o sigui, el que potser destaco més, no, el que m'ha cridat més l'atenció, que potser és una sensació personal, no, però com... aquesta idea que ell comença parlant també en l'entrevista i també ho escriviu vosaltres, el tema de que prové com de parròquies petites, no?, i del canvi entre parròquia petita i l'arcabisbat, i com em dona la sensació que com en tota l'entrevista, no?, ell va fent com èmfasi en la idea de potser com, és una sensació, però traslladar una mica com les dinàmiques de les parròquies petites, potser l'arcabisbat, i no sé, em fa pensar doncs amb el tema, per exemple, quan li pregunteu sobre el que és el més revolucionari, no?, que parla de treballar junts, dels laics, dels religiosos, no?, que potser és una cosa com molt de parròquia petita que també s'està implementant i que ara també veiem amb el tema del sínode o, bueno, això una mica també amb el tema de l'austeritat. O sigui, és un tema que m'ha fet reflexionar, no?, com aquesta idea que em sembla que pot tenir ell, no?, de potser com tot el que ell ha viscut en les parròquies petites potser... portar-ho també a l'arcabisbat. Això és la sensació que jo he tingut, però és el que potser com m'ha fet pensar més.
I ara dient això, el Roger, jo pensava també que no hem d'oblidar, no? Venia de Girona, el posen a Tarragona, no? No sé per què sempre ens sobta, jo penso una mica a nivell empresarial, quan et diuen allò de ara vindrà algú de fora, no? A ser responsable d'això, doncs de vegades crea com un rebuig molt gran del propi equip, no? Que ja treballa, en plan, i per què no miren dins l'empresa, no? I jo penso que no és fàcil, o no deu haver estat fàcil, que una persona l'anomenin bisbe arquebisbe de Tarragona quan provens d'un altre bisbat, però dona peu a pensar, al final, allò de l'Església Catalana és una, no? I tots s'acaben trobant, i també ell, com a degà de la Facultat de Teologia, evidentment, doncs tenia potser un ventall molt ampli i, evidentment, coneix cada territori, però dic, no deu ser fàcil arribar a un lloc i dir, a veure què pensen de mi, és possible que pensin això, anem a fer, no?
Hi ha un el que passa és que aquí la diferència, si el que arriba un, com en aquest cas, no, de Girona a Tarragona, ha tingut prèviament vida interdiocesana i clar, coneix el panorama en global dels bisbats de Catalunya, o no s'ha mogut mai de la seva parròquia, o ja no et dic quan ve de fora de Catalunya i no coneix tot el treball que s'ha fet. O sigui, això sí que és una dificultat gran a l'hora d'enfrontar-ho. I en el cas aquest del Planelles concret, és veritat que el salt de degà de la Facultat de Teologia i de la seva trajectòria, que hi ha l'àmbit pastoral, però que és bàsicament acadèmica, és un salt que pot ser perillós, però és veritat que et porta reflexions com que ens va cridar l'atenció quan ens explicava això, de que, clar, és que cada matí quan pujo, bueno, cada matí quan torno aquí i giro amb el cotxe i veig tots els edificis que tenim, em plantejo, i això de quin, què anem de fer, no? I quin servei ha de fer tot això que tenim, no? Doncs això és una pregunta que si tota la vida has passat per allà davant, potser no et fas, perquè ja ho normalitzes, sí, no? Forma part del paisatge.
Bueno, i que corres el perill aquell de tota la vida s'ha fet així, no? Quan tu no provens d'aquesta realitat, al final pots dir, jo no sé com es feia aquí, o sempre dir, jo porto un aire nou, o deixeu-me descobrir una mica si això és normal o no. I evidentment, també hi ha l'apunt aquest, quan ell reivindica molt a nivell, doncs, català, de posar a l'abast, a nivell digital, pensant en els alumnes, a mi m'ha fet gràcia que és no oblides mai que has estat degà d'una facultat de teologia, no? I m'imaginava, doncs, a l'arquebisbe Planelles recordant els seus alumnes. De fet, jo abans que ell fos nomenat bisbe de Tarragona l'havia entrevistat com a degà de la Facultat de Teologia amb motiu dels 50 anys de la institució, i jo recordo haver-li demanat en aquell moment, no, una gravació d'imatges amb alumnes, i recordo que era una persona molt propera i que disfrutava amb els alumnes, no? Doncs jo sí que he pogut copsar aquesta inquietud de parlar de documents, però pensant en els propis alumnes, de dir, quan diu és que per citar un document agafant la versió castellana del Vaticà perquè la tenen a l'abast, doncs diu molt d'ell, dius, no has oblidat aquesta part acadèmica tan forta, però alhora doncs penses en un bé global en aquest aspecte.
Molt bé. Més coses de l'entrevista?
No, hi ha un tema que, diguem, a nivell periodístic de mitjans més generalistes pot tenir més tirada, que és, i ho hem plantejat a tots els bisbes, el tema més de la situació política. I aquí ell ha sigut contundent, és a dir, ha dit molt clar que de fet no ho diu així, nosaltres ho fem dir, no? Però que Tarragona no és Girona, i que a Girona, doncs, les coses estan més decantades i són més homogènies, i que a Tarragona, doncs, hi ha més parers diferents sobre aquest tema i que s'ha de vigilar. I a part, llavors ja entrem en una concreció que de fet pocs bisbes hi entren tant, ell potser és dels que es mulla més en aquest sentit, de dir, no, escolti, i els independentistes, doncs, tenen tota la legitimitat i tot el dret de ser-ho, però també hem de veure que hi ha canvis que no es poden fer amb determinades majories, i que això ja és un missatge molt, molt, que segur que hi ha qui agradarà menys i qui agradarà més, però el que és clar és que no es posa de perfil, sinó que aterra amb un discurs molt concret, cosa que també li pot complicar una mica la vida, depèn de qui ho llegeixi. I després que llavors ell insisteix en dir, escolti, no, potser ara no és el moment, o s'ha de fa servir la frase d'ampliar la base, que queda molt clar.
Queda molt clar.
Però ara diu, bueno, igualment aquí de l'Església, tot el que és de defensa de la llengua, del perfil propi, del país, etc. Això no hi podem renunciar, encara que sigui amb idea de que tothom se senti a l'Església com a casa. Vull dir que això no ens ha de... No per fer content a tothom hem de diluir determinades coses, i això sí que és un perill que quan s'han polaritzat les coses, per no molestar ningú, doncs et quedis amb aigües una mica entre mig i llavors renuncies a coses que no has renunciat mai, com aquesta idea, doncs, diguem, del coneixement del país o del fet nacional, diguem-ne com vulguem.
Aquí queda dit, recomanem que us ho llegiu amb tranquil·litat, no és un text per agafar des del mòbil, això sí que convé avisar-ho. Com que fem la difusió aquesta també per WhatsApp, que a vegades difonem per WhatsApp el text, no? Ara el Jordi l'enviava, que si ho rebeu aquí potser és més còmode que us ho passeu a l'ordinador.
Perquè ja m'ho llegiré després, no funciona mai, no acaba passant mai, però en aquest cas ho recomanem.
Doncs aquí està, sí, aquesta entrevista amb l'arquebisbe Joan Planelles, que hem titulat amb això de que a l'Església hem de ser més austers, deia ell també en relació a això dels edificis, d'aquestes reflexions que es fa i de la necessitat d'atendre també, això és un dels punts d'aquest document de la Covid que havien treballat, d'acció social i de treballar a favor dels pobres, i clar, aquí s'ha de predicar amb l'exemple, no?
Ja veus, perdó, ara torno al tema, però ara que has destacat el titular de l'austeritat, una cosa que també hem vist en totes les entrevistes, que és que potser tenen cases que se'ls fan una mica grans. És a dir, hem trobat el bisbe...
És això, de viure en un palau.
Sí, no som... Avui els bisbes ja... Algun queda, però en general els que tenim per aquí no són prínceps de l'Església ni són gent de grans luxes i tot això, però clar, el lloc on viuen és que són palaus, literalment. De fet, encara conserven el nom de palau episcopal, i sobretot, per exemple, ho vam comentar amb el de Lleida, que sempre hi havia el dubte de dir, bueno, doncs escolta, deixo això i me'n vaig a un pis, perquè necessitem tot això aquí, no? Això és un tema històric que encara arrosseguem i que de fet amb aquesta frase de l'austeritat també posa sobre la taula de com ho gestionem això.
En tot cas, el que deia ell és que no és una decisió que hagi de prendre la seva persona, no? Sinó en tot cas que s'ha de... que són reflexions que es fa, però que han de ser compartides. Qualsevol decisió que es prengui en relació al patrimoni, com es gestiona el patrimoni, doncs gent, no?, que en sàpiga i que ho pugui anar seguint, no? Allò que deien de la llista de tasques i concrecions, val, doncs qui és el responsable de cada àmbit, no? També deia allò de que no cal que els bisbes ho facin tot ni que els mossens ho facin tot, no? Que ja existeix una complementarietat, que existeix reconèixer els dons en altres persones, evidentment tot el paper dels laics, però no com un treure feina o volum, sinó que al final ja cadascú fa unes coses bé i unes altres que no tant, doncs poder reconèixer i desvetllar inquietuds, deia ell, dels dons particulars de cadascú.
Aquí sí que hi ha el tema del problema de passar de la teoria a la pràctica.
Sí,
i de les inèrcies, sí, sí, als canvis revolucionaris, em sembla que dèiem amb una pregunta.
Sí, però,
amb això justament sempre he pensat, oi que un metge de l'atenció primària doncs es queixa sempre, no? Un metge d'atenció primària no pot estar amb la burocràcia, amb no sé què, amb les receptes, amb les cites, o sigui, no pots fer tot, no? Ha de fer el que millor sap, que és acompanyar el pacient i dedicar-li temps. Dic, això està claríssim en aquest àmbit sanitari, però en l'àmbit de l'Església jo no sé per què costa tant. I dius, és evident que una sola persona no pot fer les coses i un bisbe ha de fer de bisbe, i què vol dir ser bisbe, i necessites un equip per fer doncs altres tasques i per anar creixent i tirant endavant. De debò que és una cosa que sempre m'ha sorprès, que ningú li demanaria al propi metge o propi doctora que ho fes tot en detriment a l'atenció, i en canvi doncs, dins l'Església hi ha sectors que no volen entendre que el treball en equip és tirar endavant. És sorprenent.
L'altre dia ens deien amb el tema del sínode que una de les pors, que el sínode que s'ha convocat a Roma, n'hem parlat, tu, Glòria, n'has fet diferents articles també explicant els processos i expectatives, que una de les pors que reconeixen ve de part del clergat, de dir, sí, sí, d'acord, la sinodalitat, però com anirà això? Es ficaran dins de casa meva, no?
Què faré jo després, exacte.
I, sí, no tothom ho té clar, no tothom ho té clar. Escolteu, canviem de tema, si us sembla. Roger, ens ajudes a repassar els més llegits de la setmana?
Sí, us ajudo. Aquesta setmana, en primer lloc, l'article més llegit que tenim és la crònica del lliurament del Premi Abat Mercè, que va tenir lloc aquest divendres. En segon lloc, tenim la jornada de Sant Jordi, també una crònica que va tenir lloc el dissabte, si no m'equivoco.
Mm-hmm.
Exacte. En tercer lloc, tenim el documental dels protestants, que ja en vam parlar la setmana passada. En quart lloc, un article de la Glòria sobre el treball interparroquial, que és el cas de Milà, que ara suposo que ens explicarà. I en cinquè lloc, les 12 decisions que ha marcat la història de la Sagrada Família, que és un article sobre una conferència que va fer Jordi Faulí a la Sagrada Família.
I què vas escriure tu, i tant.
I aclarim que l'article de l'arcabisbe Planelles no està al primer perquè l'acabem de publicar i és el més llegit durant la setmana.
Clar, clar. Ho serà la setmana que ve.
Ara podem fer postes sobre la setmana vinent, si arribarà a dalt de tot o no.
Ara comença a fer gràcia, veure un propi article, no?, en el rànquing, a veure si superes el top 5, no? Sí. Fa una certa gràcia. El temps dedicat a veure si algú se l'ha llegit.
A veure, per al·lusions, Glòria, anem al cas de Milà, sí? De què va això? Mm-hmm.
Doncs l'article del cas de Milà ve a ser la segona part del cicle que estem fent sobre el treball interparroquial, que això també ve a causa del nou mapa pastoral que està fent la diòcesi de Barcelona, que també en certs àmbits doncs, ha tingut certa repercussió negativa, no? Allò de per què em tocaran la parròquia, què passarà, on hauré d'anar, etcètera. Doncs es deia que s'emmirallava en el cas de Milà i el que hem fet una mica és apropar-nos a aquesta realitat. Doncs què passa a Milà? Què té Milà que a Barcelona ens funcionaria, dirien, des de l'arquebisbat? I hem parlat amb un dels tres redactors que ha fet el document base. Ell és l'Antoni Matabós, conegut de la casa, perquè té tants fronts oberts al final com molta gent que l'acabes entrevistant per molts motius, no? Del treball ecumènic, doncs, el treball de la Facultat de Teologia, doncs aquí també com a delegat d'Economia que ha estat durant molts anys a l'Arquebisbat de Barcelona, suposo que ha pogut també entendre quina era la millor manera per proposar una nova aposta per un mapa pastoral més actualitzat. Doncs el cas de Milà, no us faré el resum concret de tot l'article, m'agradaria que el llegissin les persones perquè és interessant copsar que la realitat va més enllà del que pensem, de vegades que tenim aquí a la vora. I llavors ells es van plantejar fa una vintena d'anys, que es diu ràpid, com podia ser que es treballés més parroquialment, però no per una manca d'efectius, sinó per una convicció clara de que el treball interparroquial havia de ser una cosa, una aposta com a església de la diòcesi, de Milà en aquest cas, i com es podia fer. Dic 20 anys perquè encara estan treballant-hi. És a dir, si aquí es comença a Barcelona 2021 a posar en acció aquest mapa pastoral, vol dir que potser d'aquí 20 anys encara no estarà assolit. Hi ha certs paral·lelismes amb la diòcesi de Milà, en Barcelona, que ajuden també a pensar que això pot ser una aposta positiva aquí. Una d'elles és aquesta, intentar fer un mínim de 3 parròquies i màxim de 7, no parlar d'unitat parroquial, com s'ha fet aquí fins aleshores, sinó parles de comunitat pastoral. I es tracta de tenir una persona de referència, que vindria a ser un rector, que té un conjunt de persones al seu voltant, un equip, que és una vicaria, on doncs, es debaten els temes més importants que ha de fer aquesta comunitat pastoral. I una de les apostes més clares, que jo penso que és realment agosarat, és especialitzar les parròquies a nivells d'acció. És a dir, que una parròquia d'aquesta comunitat pastoral estigui més entregada a la catequesi d'infants, a una altra, doncs, que sigui un oratori juvenil, com tenen a Milà en molts llocs, expressament per apostar per la vocació i la missió juvenil, una altra que sigui per l'acollida d'immigrants, és a dir, allò que tindríem a nivell civil, on vaig jo a fer els tràmits, doncs vas a Hisenda, no? On vaig jo si em trenco una cama, vas al teu cap. Una mica especialitzar els àmbits per donar-li més força i trencar una mica aquest tòpic de cada parròquia d'oferir tot. És absolutament inviable, Milà, Barcelona i jo apostaria per altres diòcesis, I també una de les coses més curioses de l'article és que l'Antoni Matabosch explica que s'han fixat no només en Milà, sinó en altres realitats com Alemanya i França, i doncs clar, que han fet el document en base a això. Ell parla de document màrtir, que tot i que no ho poso a l'article, fa gràcia aquest concepte, i ve a dir: nosaltres presentem una proposta, després s'haurà de matisar, aprovar, canviar, modificar i alhora concreta. Ja veurem. Aquest és el punt de partida.
Jordi?
No, vull dir que jo desconec en detall el cas de Milà, tot i que sempre ha sigut una referència, però la idea aquesta de que no es fa per manca d'efectius, sinó que es fa per respondre a una nova realitat social, cultural, generacional, pastoral, etc. Entenc que en el cas de Milà s'ha fet així. Ara, jo crec que aquí no s'hi ha arribat fins que realment la manca d'efectius ha clamat al cel.
Exacte.
I això, suposo
això queda
que
clar,
oficialment potser no tothom t'ho dirà, però és que és així.
No, de fet, he de confessar que no m'ho va dir, i al contrari, feia més èmfasi en el paral·lelisme, no? Però hi ha un moment en què a l'entrevista m'indica, evidentment, amb molta diferència, Milà ha tingut fins fa no res moltes ordenacions sacerdotals, cosa que ell no em diu, però jo sé, aquí no passa.
No, i parlem de Barcelona i de qualsevol bisbat de Catalunya, eh? No és un tema només de Barcelona.
Exacte. O sigui, jo crec que sí que ara s'ha potenciat això aquí per una manca d'efectius i per veure això que dèiem, que hi ha parròquies que són inviables perquè absolutament no poden abarcar-ho tot i perquè, doncs, culturalment, sociològicament, també hi ha barris i barris, zones de la diòcesi de Barcelona amb més població que unes altres, amb més secularització que unes altres, i jo crec, o sigui, és la meva absoluta opinió i humil opinió, que és una aposta forta, per no dir, no fem radicalment el que han fet a França, en altres llocs com Alemanya, desacralitzem espais i els donem, doncs, perquè facin discoteques, que pot ser lloable o no, però és una aposta radical, sinó que apostem per una via que no s'ha fet i a veure com va. I, insisteixo, ningú m'ha plantejat a mi, en el moment que he investigat, que això s'ha de fer d'un dia per l'altre. És a dir, començaran a fer un tastet, no?, a veure com funciona.
No,
i també el document últim, dim.
No, i una altra cosa en aquesta línia que insisteix el Matabosch és que es tracta de veure com s'ha fet a altres llocs, però no es tracta de fer una còpia o una rèplica, sinó d'inspirar-se en... I a partir d'aquí...
M'emmirallo, però adapto aquí, no? I també ha dit, al final, l'últim document que ha publicat a l'arquebisbe Omella als fidels o a les diòcesis o a les delegacions, això ja no puc concretar més, explica en quin nivell estan d'aquest mapa pastoral. És a dir, queda clar que hi ha parròquies que treballen en la línia, d'altres que els hi està costant però estan avançant, d'altres que no han fet res i d'altres que no ho pensen fer. No? És curiós perquè d'una peu a preguntar què hem de fer. Clar, dic, què hem de fer? O sigui, és opcional, i em van dir: No és opcional, hem d'anar per aquí, però tot necessita un procés. I també m'agrada la part final que el Matabosch insistia, no? Falta ganes, il·lusió de creure això, imposar una cosa que un no veu és molt difícil que arribi a terme.
Aquí també il·lustra allò que de vegades tenim imatge que a l'església el bisbe mana i tothom fa el que diu el bisbe i s'ha acabat. I
en aquest cas es veu bé que no.
No, hi ha molts altres casos, hi ha molt de clergat, molt de clero, especialment no és així.
És ben bé que la persona decideix a casa seva com van les coses. Sí,
fàcil no és, fàcil no és. Jo no sabria fer-te un mapa pastoral com seria la millor manera, la veritat és que no.
Què més d'aquests més llegits? Jordi, tu estaves divendres al lliurament del Premi Abat Marcet?
Sí, que era la segona edició i a més la primera es va fer fa 2 anys, hi ha hagut el parèntesi del confinament i la pandèmia, i ara es va fer aquest lliurament a un llibre del caputxí Jordi Cervera i de la teòloga protestant, el llibre que ha publicat a Fragmenta
L'altre Déu, el plany, l'amenaça i la gràcia.
És que no trobava el paper davant.
I la teòloga és la Marion Müller-Kolar.
Això, gràcies. Sort que sempre tinc 15
auxiliars. L'apuntador.
Escolta'm, al Planelles això no li hagués passat, eh?
Exacte.
Estava fent referències de la pàgina 20.
I sabria quantes pàgines té el llibre i vull ser veïna.
No et faran arcabisbe, Jordi, em sap greu.
No tindré aquesta desgràcia. No. Bé, total, que es va fer l'entrega del premi, destaco una mica el que vam destacar en el titular, que és que entronca també en una cosa que hem comentat de l'arcabisbe Planelles, aquesta doncs, que ho va destacar tant el president de la Lliga, que és qui convoca el premi, el Carlos Armengol, com la directora general de Fer Religiosos, Ivonne Grivey, de veure, l'Església també té un servei a fer amb la protecció, la promoció, la defensa de la llengua catalana, i doncs per això precisament hi ha un premi per llibre publicat en llengua catalana, que no és tant que intenti promoure que també la producció de llibres en català de la temàtica religiosa, sinó sobretot tot allò molt i molt bo que va dir Carles Armengol que es fa, doncs que pugui tenir més visibilitat i una mica intentar superar el problema etern de que alguna vegada hem comentat aquí, que el llibre religiós queda normalment en un àmbit molt especialitzat i que quan vas a una llibreria generalista vés a saber on el trobes, si és que arribes a trobar, no? I barrejat amb coses més de parapsicologia, autoajuda i coses d'aquest tipus, no? Doncs destacar doncs, que hi ha producció, que Catalunya continua havent-hi producció de llibre religiós en català o produït en català o traduït al català i que són llibres sòlids i potents i que a més poden tenir interès per un públic que vagi més enllà del públic estrictament confessional o estrictament catòlic.
Si teniu un gran interès a anar més a fons amb això, a qui ens esteu escoltant, podeu anar al capítol 18 de La Rebotiga, que va participar-hi el Carles Armengol i va parlar dels motius del premi, d'aquesta realitat, no? De tota aquesta cosa, de quantitat de llibres que es publiquen i de diversos i de qualitat que són.
No, i aquí també en la presentació va quedar clar amb un tema que ara hi ha sobre la taula, que és tot el que és la situació i fins i tot va parlar vivència del català, doncs amb la intervenció de la directora general de la sintonia de la Generalitat de dir doncs, tot el que puguem fer per també promoure el català en l'àmbit del món de les religions, doncs ens hi posem i també serà una prioritat de treball des del govern doncs, ajudar a impulsar això. Evidentment el govern no pot dir cada confessió en què he de parlar i en quina llengua he d'utilitzar en cada moment, però sí que pot promoure i donar suport i impulsar doncs, tot allò que dintre l'àmbit religiós també serveixi per promoure el català. De fet, podríem això que demana l'arcabisbe Planelles dels textos de disponibles amb
el magisteri,
magisteri
que siguin en
doncs,
català.
Potser que també demanin que la Generalitat també doni una empenta, que també estaria bé.
Seria un bon col·laborador, sí, per fer-ho efectiu. De fet, dels dos premis que es van lliurar, comentaves que hi havia un que era el de la Marion, la teòloga francesa, que havia publicat en Fragmenta, i el llibre aquest que ha publicat, de fet, va ser com una mica l'eix inspirador de les jornades de l'endemà, jornada que convoca el grup Sant Jordi i diverses entitats més, Justícia i Pau, i els
Caputxins,
i la Lliga, i els equips de pastoral política i de comunicació, no sé si em deixo algú, una jornada que ja té la seva història i tradició i que al final el que vol és que la gent comparteixi un espai on puguin dialogar i no? Teixir complicitats a favor d'una església amb l'eix de país molt clar, una església amb l'eix del compromís social també molt clar. I no sé, Jordi, tu també hi eres en aquestes jornades, jo crec que la visió global és positiva i van ser. No, potser no tens ara massa res a afegir, però jo sí que em quedo amb bueno, una cosa curiosa, no? O crec que és important i significativa, més que curiosa, que és que una de les ponents, la Marion Müller, la protestant, la teòloga protestant, ella ha participat a la comissió que ha creat França, els bisbes francesos, per estudiar la situació dels abusos i va fer una reflexió molt interessant, no? Em sembla que ho va situar com una prioritat, diguéssim, d'Església, tant això com el tema ecològic. I quan em va parlar va dir que aquí, al final, si l'Església no es reconciliava amb la veritat o no aspirava al final a conèixer realment el que era molt complicat que es fessin passos, sigui de guarir ferides, sigui de prendre decisions o... No? Deia, potser no ens ho acabem de creure, no? I convé afrontar-ho de cara a favor d'una institució que no està pendent només de salvar-se, no? De la seva pròpia salvació de guardar els mobles, sinó que vol ser millor, simplement per ser millor, no? I diferenciava, quan en el cas de la comissió, que s'havien donat a vegades a les víctimes que havien fet el seu relat concret, s'havien donat respostes molt institucionals i que al final són respostes fredes, no? Que no et fan entrar en contacte ni comprendre el dolor i el patiment de qui tens davant. I, en canvi, ho contraposava amb el cas d'algú que sí, una dona que escoltava i que veia que allò s'hi va saber connectar, no? I a mi m'hauria agradat tenir temps per parlar-hi molt, molt més a fons i jo crec que si la podem tenir a la nostra òrbita en algun moment seria perfectament entrevistable.
No, deies que no tenies res a afegir de continguts. Jo crec que ja has destacat perfectament el que va ser més significatiu. Sí, una mica de context. És interessant també que hi hagi aquest tipus de jornades que tampoc són sobre una cosa concreta. Fins i tot de vegades, quan veus el programa, dius una mica, tot una mica eteri, una mica general, de dir, potser hi ha coses del dia a dia que ens preocupen més. Però està bé també que hi hagi aquests espais de pausa i de mirades més generals. Ara has focalitzat, has destacat la part del tema dels abusos, que és una part potser més...
Tampoc es va centrar en això, a la jornada, ho he destacat jo perquè a mi em va cridar l'atenció. Però
que, diguem, que també ens passa molt quan anem a aquestes jornades que a l'hora de fer una crònica, un resum, tampoc saps molt bé per on agafar-ho, perquè hi ha molt de contingut i tampoc diries, mira, doncs potser serveixen més per diguem, el marc que t'aporta personalment quan hi assisteixes, doncs per poder veure en quins contexts ens movem o què et diu a tu directament o amb les institucions que estan movent-se en aquests àmbits, doncs cap on poden girar la mirada, que no perquè hi hagi unes conclusions o un manifest final. El jornal del Grup Sant Jordi no ha tingut mai allò unes conclusions o un text que signen els assistents, sinó que és més donar unes pautes, unes orientacions, unes mirades, i a partir d'aquí que la gent continuï treballant amb la feina que fa cada dia.
De fet, la segona de les conferències que es van fer la va portar el Peyo Sánchez, que és el rector de Santa Anna i que està al capdavant, promotor de l'Hospital de Campanya, i va donar tota una visió molt social, no? I al final d'aterrar, i sempre es parla de la... ell va criticar, no? De gent que defensa el sagrari o l'eucaristia, i ell ho traduïa en que l'eucaristia també s'ha d'entendre com el atendre la gent que ho necessita, no? El servei i el compartir un plat. I en aquest cas que ho fan molt, que reparteixen molts aliments. Ara he vist també que tornen a fer una ronda de vacunació a Santa Anna amb gent que està vivint al carrer. Vull dir, estan molt pendents del que necessita aquesta gent, i ell es va descriure com un bomber, no? El bomber no li preguntes per les causes estructurals quan hi ha un edifici en flames. Què ha originat l'incendi? Bueno, espera't que l'hem de pagar, no? Doncs se senten que han de pagar l'incendi i estan en aquesta línia. Però no va insistir també molt que era important, imprescindible, fer la denúncia, és a dir, no, aquestes causes, no? Sí que de poder-ho combinar, potser no és el seu rol directe, tot i que déu-n'hi-do la incidència que tenen a mitjans i com expliquen i traslladen les casuístiques i problemàtiques que afecten a les persones que estan al carrer. També va estar parlant de la llei d'estrangeria i el mal que, no, ha generat. Però bueno, aquest equilibri, no? de l'atenció assistencial i de reclamar una justícia que senti unes bases i sigui perdurable. Aquí ho teniu. Teniu la reflexió també publicada de la resta d'articles més llegits.
Només vull fer un apunt de fet exigent per frivolitzar tot el que acabes de dir, que és que un dels assistents va ser el cardenal Sistac, que a la seva edat està estupendo. És una cosa increïble de la vitalitat que té aquest home.
Va venir a beneir el dinar, no?
No, va venir a la jornada i no va venir només per beneir.
No, que hi era primera fila i les va seguir.
Sí, no, i per l'edat que tenia i situat on estava no va tancar els ulls, que ja sabem que aquestes conferències...
Sí, això també és un perill, a vegades la gent se'ns adorm.
I després, certament, va fer la benedicció del dinar, però és admirable per l'edat que té, l'energia que encara porta, que cap dels que estem aquí la tindrem a la seva edat, ja us ho puc dir.
asseguro jo que no.
Però el qui té més energia dels que estem aquí és en Roger, i l'altre dia se'n van a la Sagrada Família a escoltar fil per randa tot el reguitzell històric de per què tenim un edifici que continua construint-se i què és el que ho ha fet possible.
Sí, sí. He de dir que hi vaig anar amb en Jordi, o sigui que també té molta energia. I...
Sí. Vull dir que no. Però jo, jo sí que vaig fer un cop de cap. No, no, no vaig. Que el Fabri s'explica molt bé.
No, no, el Jordi va fer les fotografies i les va fer molt bé.
Gràcies.
No, sí, va ser una conferència, la veritat, que molt interessant. Va repassar com 12 decisions que havien marcat una mica la història, que havien sigut claus per la construcció de la Sagrada Família, i amb el que ens quedàvem també comentant amb el Jordi, no, una mica com que aquestes 12 decisions passaven per sobretot per la insistència d'Antoni Gaudí de seguir amb la construcció i de deixar-ho com tot molt ben preparat o molt ben estudiat perquè es pogués seguir encara que ahir no hi fos, per també doncs, l'impuls popular, no?, en diferents moments, amb tot el tema doncs, aquest de la recaptació de diners, etc. I també per la voluntat de l'Església, no?, que doncs, ens sorprenia que en algun moment fins i tot la Junta Constructora havia adoptat i que havia estat l'arcabisbe d'aquell moment, no?, que havia dit doncs, de continuar. I amb això una mica és amb el que ens quedàvem de la conferència, no, Jordi?
Sí, no, perquè clar, els que ja ho hem vist més els últims anys i sobretot després de que es cobreix tota la nau i es consagra el temple, ens sembla una cosa molt normal que continuï la construcció. Però és veritat que en molts moments això no tenia per què haver sigut així. I si no hi hagués hagut una gent que de vegades d'una forma, per donar mala expressió, una mica il·luminada, doncs diuen endavant. I...
Un geni, ja no
parlo només de Gaudí, òbviament. A veure, hi ha una cosa que sempre expliquen, que és que al final la Sagrada Família és com una catedral, que el que la començava ja sabia que no l'acabaria. El que passa que feia doncs, el pla general de com... Mm-hmm. Perquè clar, si posa els fonaments d'una cosa que no saps després com acabarà, allò no s'aguanta, i en canvi doncs, Gaudí ja va preveure tot com anava, no? Però posteriorment a Gaudí hi ha hagut, com va posar molt bé de manifest el Faudí, hi ha hagut molts moments en què allò hagués pogut quedar aturat perfectament, i si no hi hagués hagut unes persones, el Roger citat abans, i en el seu moment va ser el cardenal Jubany, però més visiblement, però hi ha hagut molta altra gent que en moments molt més complicats han dit no, tirem endavant, i un edifici que s'ha fet sempre si hi ha hagut diners, i els diners sempre han vingut de la gent, no han vingut de... Ara perquè hi ha hagut la pausa del tema de la pandèmia, però ara entren diners perquè hi ha gent que la volen a veure i vol entrar. Si el dia que allò no interessi ningú, no agradi, pensin que aquest temple no té cap interès i no entri ningú a visitar-la, doncs s'acabaran els diners per acabar-la. Per tant, una mica respon el fet que es continuï, doncs respon a la voluntat que hi hagi gent que vulgui que l'obra continuï, que s'acabi.
Mm-hmm. De fet, ja anticipo un tema d'agenda, i aquí som, ara parlant de la Sagrada Família i l'interès que desperta, que és que el dia 12 de desembre a TZ hi haurà una pregària internacional de TZ a la Sagrada Família, en presència de la comunitat de TZ, també del germà Lois, que la presideix, o n'és el prior. I pel que sé, i m'han dit, ja estan tancades les inscripcions, o sigui, no, està ple, no sé cap, ja no sé sí, sí. cap.
I ara la setmana que ve ja s'obriran també per la gent que vulgui assistir als actes del dia 8 de desembre, de la inauguració de la Torre de Maria, i també segur que s'omplirà sense problema. Mm-hmm.
Una mostra, no? Sí, digues, Roger.
No, res, una curiositat, però que a partir d'avui es pot veure la torre de la Mare de Déu sense vestides, diguéssim, o sigui, ja...
Ah, l'han despullat.
I al final en quedava una.
Bueno, queda una xarxeta al voltant, però vull dir, si passes es pot veure com acaba, perquè fins ara hi havia una vestida que tapava com la part del mig, que era just el moment final. Bueno, simplement per si algú hi passeja.
No, i sobretot que el treure la vestida ja es veu molt bé, que abans el quedar trencat per una vestida no es veia, es veu molt bé la verticalitat i la forma de la torre i la dimensió estètica i de la construcció, que fins ara encara no havíem pogut veure de com quedava.
Estupendo, doncs no sé si teniu res més a afegir.
Sí, que la, no, que la setmana que ve és el dia que en principi s'ha de pujar l'estrella que coronarà la torre, però no ho anunciaran i, per tant, has d'anar cada 5 minuts traient el cap per la finestra a veure si puja o no, però ja serà quan definitivament veurem l'estrella coronant la torre.
Ah, sí, hi ha una cosa que sí, no sé si la dieu vosaltres, la dic jo, que és que aquests dies estem tots bastant entretinguts amb la mostra de cinema espiritual.
Efectivament.
Quantes presentacions porteu, Jordi?
No, jo només em porto un parell, però Roger té més marató de...
No, en veritat, em porto també un parell de moment, però encara ens queden acabar de començar la mostra, de fet.
A veure,
però és molt interessant.
Que des d'Ànima 7, que és una empresa de serveis que també treballem amb Catalunya Televisió, una de les feines que tenim és col·laborem amb l'organització de la mostra. Llavors, doncs, tot l'equip de gent que estem per allà, doncs, ens toca anar com a organitzadors de les presentacions perquè tot funcioni. I per això fem aquests dies aquesta marató cinematogràfica.
En tot cas, és una bona experiència i la gent que hi participa sí, mira, normalment.
Tot fos tan agraït que demanar una presentació, escoltar un senyor que te l'explica, veure una pel·lícula i a l'acabar, mira, que tot estigui lloc, ja està. No ens podem queixar gens a la feina que tenim.
I la setmana vinent lliurament de premi, no? També de la mostra, dimarts, sí, és?
Dimarts a la tarda també a la Sagrada Família.
Molt bé, doncs ja tenim l'agenda farcida. Si us sembla, deixem aquí la rebotiga. Gràcies per escoltar-nos. Una setmana més. Acomiadem en Roger Vilaclara, la Glòria Barrete i en Jordi Llisterri i una servidora, Laura Mor. Us diem adeu, fins aviat.
Adeu.
Catalunya Religió.